Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran demà a Barcelona en plenes negociacions per la investidura de Salvador Illa. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
Una trobada i una foto que arriben en una setmana clau per les negociacions d'Esquerra Republicana i PSC. I és que la setmana que ve s'acaba el termini que van posar els republicans per arribar a un acord per investir el líder dels socialistes catalans. Esquerra demanava gestos polítics i aquesta reunió podria marcar un abans i un després. N'ha parlat fa poca estona la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Al marge de la investidura, el president Aragonès no forma part d'aquestes negociacions. Li traslladarà al president Sánchez la necessitat que Catalunya el més aviat possible, si pot ser, tingui aquest finançament singular.
I anem cap a Madrid, on tot apunta que el Congrés tombarà aquesta tarda la reforma de la llei d'estrangeria. El Partit Popular, Vox i també Junts rebutjaran el sistema d'acollida de menors migrants no acompanyats que proposa el PSOE. Congrés, Àngels Lafuente, aquest matí hi ha hagut el debat. Quin ha estat el to?
Doncs podem parlar d'intervencions que no han servit per acostar posicions i sí per refermar un cop més l'enfrontament entre el govern de Sánchez i la dreta i l'extrema dreta del PP i Vox. Aquest cop amb el debat de la crisi migratòria a les Canàries que continuarà sense una solució a curt termini. Sentim Cristina Valido de Coalició Canària i Miguel Tellado del PP.
¿Ya les gustaría que se quedaran allí? Estupendo, mientras no toquen su querida península, que se queden en Canarias. Así es como nos sentimos, señoría.
La pelota está en el tejado del gobierno. Vemos al gobierno muy dócil, negociando con los independentistas.
I una novetat d'aquest migdia, també el govern ampliarà la zona d'especial protecció per les aus del delta del Llobregat en 1.500 hectàrees més. Asseguren que és una exigència d'Europa, però el cert és que des del primer minut ja porta cua. Palau de la Generalitat, Montse Poblet, es pot dir que aquesta decisió impedirà una possible ampliació de l'aeroport?
Doncs no està clar. L'ampliació de la ZEPA respon a una exigència d'Europa per protegir aquest espai natural, entre d'altres coses, de les possibles ampliacions del port o de l'aeroport, però la portaveu del govern creu que si Madrid decidís tirar pel dret, podria ampliar el Prat, passant per sobre de zones protegides, com per exemple la Ricarda.
El fet és que tant ecologistes que ho aplaudeixen com agricultors i empresaris que es posen les mans al cap doncs tampoc ho tenen massa clar, no, Sílvia Solanes?
Sí, des del Foment del Treball el seu vicepresident, Valdiri Ros, diu a Catalunya Ràdio que no és la manera de fer les coses i ja estudien com plantar-hi cara.
Ens sembla un acte de mala fe i d'avantatgisme polític. Deixar aquí un marrón, crec que això és una jugada política.
I als Estats Units, Kamala Harris cada dia té més números per convertir-se oficialment en la candidata demòcrata a la presidència.
De fet, ara mateix ja té prou avals de delegats per endur-se la nominació. Les últimes hores també ha sumat el suport de Nancy Pelosi, pes pesant del partit i expresidenta de la Cambra de Representants. En el seu primer míting, Harris ja ha carregat enèrgicament contra Trump.
Un altre nom propi en temps de cultura serà el de Pedro Almodóvar, que optarà pel Lleó d'Or a la Mostra de Cinema de Venècia amb The Room Next Door, rodada en anglès. Serà una edició amb forta presència del cinema espanyol. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta García, bon dia.
Bon dia.
Avui amb un altre nom propi, també.
Ja habitual, també en els últims dies, el de Nico Williams. Avui qui ha parlat és el capità de l'Atlètic Club, Òscar de Marcos, que assegura que el millor per ell és que seguisca en el club basc. El sentirem. I també Hansi Flick, que ha fet la primera entrevista a la plataforma del club, on reconeix, entre altres coses, que encara li falta un fitxatge de pes. I ficarem també un ull en París, quan falten només 3 dies perquè s'inauguren els jocs.
Hora de connectar amb l'equip viari. Celia Quintana, bon dia, com estan les coses?
Bon dia, Marta. Bé, doncs a aquesta hora hi ha diferents incidències. Hi ha un accident a la C-55 a Castellbell i el Vilar. Afecta amb embús, congestió a la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat, afectant l'accés de la carretera C-58. A més, i en un altre lloc hi ha cua compacta a la C-58 del nus de la Trinitat a Montcada per un camió variat, afectant la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Hi ha aturades a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Horta fins al punt de les obres.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Amb l'Eloi Cordomí, bon dia, Eloi.
Bon dia.
Què ens espera de temps per les pròximes hores?
Doncs temps tranquil, però amb unes temperatures que es disparen una altra vegada. De fet, ja tenim valors de fins a 36 graus en alguns llocs de la Ribera d'Ebre, també 35 graus, per exemple, a Tremp, Igualada, Espolla, temperatures que avui a moltes comarques de l'interior poden arribar entre els 35 i 39 graus, amb un cel serè. De cara a demà, sí que augmenten una mica els núvols en alguns llocs de la costa, sobretot a la costa sud, també algunes nuvolades de tarda puntuals al Pirineu, poca cosa, i les temperatures demà en general quedaran per sota dels 35 graus, excepte a les comarques de Ponent, on sí que es dispararan i demà podrien arribar entre els 38 i 40 graus.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen gairebé 6 minuts de les dues. I ho hem sabut de bon matí, reunió demà entre el president de la Generalitat i Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat per tancar el traspàs de l'ingrés mínim vital que arriba en la recta final de les negociacions d'Esquerra Republicana amb el PSC per la investidura de Salvador Illa. Un contacte al més alt nivell que el govern català desvincula completament de les converses, ara bé, inevitablement es tradueix com un gest més del govern espanyol cap als republicans que busca aplanar el terreny perquè el preacord pugui fructificar, Núria Oriol.
Sí, reunió i foto, Marta, dels dos presidents en un moment clau per al tauler de joc de la política catalana amb la data límit marcada pels republicans de final de mes per tancar una eventual entesa amb el PSC, però la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha reiterat una i altra vegada que no servirà per negociar cap investidura, sinó per segellar un altre dels deutes pendents a la Moncloa amb el govern català. De fet, és una carpeta més que l'executiu d'Aragonès arrenca de Pedro Sánchez per al seu compliment aquesta setmana. Just ahir ha aconseguit l'aprovació de 1.500 milions d'euros per als propers 3 anys per assignatures històriques com rodalies, beques i recerca. El comptador que es va posant a zero en els dossiers encara oberts, i aquesta era una condició d'Esquerra per avançar amb un preacord per l'investidura d'Illa, ha encallat amb el finançament singular exigit pels republicans.
Al marge de la investidura, que com dèiem, el president Aragonès no forma part d'aquestes negociacions, li traslladarà al president Sánchez la necessitat aquesta exigència de que Catalunya, més aviat o més tard, el més aviat possible si pot ser, tingui aquest finançament singular.
L'última reunió entre els dos presidents va ser el desembre de l'any passat, també al Palau, on van acordar precisament el traspàs de l'ingrés mínim vital i de rodalies, entre d'altres. Fons d'Esquerra descarten que demà Pedro Sánchez es reuneix amb la màxima líder ara de la formació, Marta Rovira, tal com va exigir ella mateixa just després del seu retorn de l'exili en clau de negociacions amb el PSC, converses que, en paral·lel, avancen sota un hermetisme important.
I si no hi ha un gir de guió d'última hora, el ple del Congrés tombarà avui la tramitació de la reforma de la llei d'estrangeria per garantir el repartiment de menors migrants no acompanyats. I votaran en contra el Partit Popular, Vox i Junts, que acusen el govern de Pedro Sánchez d'imposar sense negociar les mesures per pal·liar la crisi migratòria, sobretot a les Canàries. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia de nou.
Hola, bon dia. Amb la certesa que la reforma de la llei d'estrangeria no tirarà endavant, la portaveu de Coalició Canària, Cristina Valido, feia aquesta petició visiblement emocionada.
Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote y que sigamos hablando. Yo no voy a explicar en Canarias que el Congreso de los Diputados no es capaz de reformar una ley y de adaptarse a las nuevas circunstancias.
Retirar la llei i negociar, una exigència que també ha fet seva el Partit Popular. Miguel Tellado n'és el portaveu.
I aquí a Catalunya, la zona d'especial protecció per les aus del Delta de Llobregat s'amplia en prop de 1.500 hectàrees. La decisió l'ha adoptat avui el govern i respon a una exigència d'Europa que des del 2016 insta l'Estat espanyol a protegir millor aquest espai natural i les espècies que hi viuen. Els ecologistes ho veuen bé, però empresaris i agricultors ja han posat el crit al cel. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
Bon dia. Amb l'ampliació de la ZEPA, que es rebateja com a aiguamolls del delta del Llobregat, es tanca un procés que va començar fa 20 anys amb la denúncia dels ecologistes de Depana. La Generalitat tanca la part que li pertoca, l'ampliació en un 154% de la superfície protegida. Entre les zones de nova protecció hi ha l'Olla del Rei, el tram del riu que va de Mercabarna a la desembocadura del Llobregat, la Pineda de les Filipines o la Platja del Prat. Sobre els efectes que això tindrà per l'ampliació de l'aeroport, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ens ha respost així.
És cert que un allargament de la pista, que sempre s'ha dit que aquest govern està per la modernització, que no significa necessàriament l'ampliació, suposaria una destrucció de gairebé 50 hectàrees de terreny protegits de la Ricarda. Ara, si volguessin, si el govern que vingués fes els requeriments jurídics, podria, és veritat, podria modificar les EPA.
Plaja ha subratllat que si el govern espanyol declarés l'ampliació de l'aeroport del Prat com a obra prioritària d'interès general, podria tirar-ho endavant, malgrat l'ampliació de les zones protegides als aiguamolls del delta del Llobregat.
D'acord, Montse, de seguida tornem cap a Palau perquè ens expliquis altres qüestions que han sortit avui d'aquest Consell de Govern, però deixa'm que enfoquem ara una mica com han anat les reaccions dels sectors implicats en aquesta decisió anunciada avui pel Govern de la Generalitat, i és que Foment del Treball, la patronal Foment del Treball, considera un acte de mala fe aquesta ampliació, afirmant que perjudicarà l'economia del Baix Llobregat en un primer moment i a la llarga l'economia catalana. A més, alerten que aquesta decisió dificulta molt ampliar l'aeroport i altres infraestructures, com ara el tren o el port, a banda de perjudicar també l'agricultura. Mireia Sala.
Sí, Marta, aquesta patronal assegura que el que ha aprovat avui el govern no compleix amb el que demana la Comissió Europea, perquè no hi ha un pla de gestió de la zona. El vicepresident de Foment, Valdiri Ros, acusa l'executiu en funcions d'actuar amb mala fe.
Això és una jugada política d'emmarrullar la situació política del nostre país, innecessària. Vull dir que aprovar això el 23 de juliol amb un govern en funció, sapiguem que hi ha dues resolucions del Parlament que diuen que no a la zona ZEPA i que els ajuntaments estan en contra, i amb més de 300 al·legacions d'empresaris, no em sembla la millor manera de governar un país.
El sector agrícola també està en contra de l'ampliació de la zona ZEPA. En canvi, els ecologistes estan molt satisfets i ara demanen un pla de gestió d'aquesta zona protegida. José García és el portaveu de Depana.
Això és un pas molt, molt rellevant, és un pas que significa que per fi hi ha una delimitació dels espais naturals, i estem molt contents per això. És un pas endavant, però un pas dintre d'un llarg camí.
La patronal Foment del Treball estudia jurídicament com oposar-se a l'ampliació de la zona ZEPA.
I com dèiem, a més d'ampliar la ZEPA del delta del Llobregat, avui el govern també ha pres algunes altres decisions. Ha rebaixat les restriccions en 118 municipis on les pluges de la primavera i les dels últims dies han millorat la situació, Montse.
Sí, són municipis situats a la capçalera del Llobregat, que passa d'alerta a prealerta per sequera, i els de la capçalera del Ter i del Llobregat Mitjà, que passen d'excepcionalitat a alerta. Amb aquests canvis hi ha 13 municipis en situació de normalitat a tot el país, 75 en prealerta, 327, més de 6 milions d'habitants, en situació d'alerta, 198 en excepcionalitat per sequera i 17 continuen en emergència, la fase més greu de les restriccions. La sequera, per tant, no s'ha acabat i cal tenir en compte que amb l'estiu les reserves aniran baixant. Les altes temperatures propicien l'evaporació i, a més, és una època en la que augmenta el consum d'aigua pel rec, pel turisme i perquè tots en gastem més. Els embassaments del Ter i de la Muga ja tenen una tendència decreixent i la resta estan força estables, tot i que van perdent reserves.
Ara sí, gràcies, Montse.
Bon dia.
I com ens explicava la Montse Poblet, efectivament la sequera encara no s'ha acabat, encara continua. Hi ha alguns casos paradigmàtics, com el de l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà, que de moment sembla que tindrà garantit el subministrament d'aigua el mes que ve, amb la connexió del poble a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. Al final d'aquestes obres acabarà amb 2 anys de restriccions gairebé diàries d'aigua i amb un problema endèmic del municipi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Les obres consisteixen a instal·lar una canonada de 4,5 quilòmetres que connectarà l'Espluga amb el ramal de Montblanc, que està connectat al CAT. El projecte, qualificat d'històric, culmina després de 2 anys de restriccions gairebé diàries que han obligat a portar aigua amb camions cisterna, una actuació que ha costat 1,5 milions d'euros a les arques municipals. És el cas d'ahir, que es va haver de tallar l'aigua tot el dia i es va portar la xifra rècord de 40 cisternes. Tot i així, aquest ha estat un problema endèmic. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, ha apuntat que aquesta obra s'hauria d'haver fet fa temps.
Estem parlant d'un projecte que porta 20 anys de retard i, per tant, a dia d'avui es culmini un projecte que depèn 4.000 persones del Camp de Tarragona, que no hi ha aigua a l'Espluga a dia d'avui. Estem pagant la factura de no haver pres les decisions quan tocaven.
Vidal ha dit que també s'està treballant en altres aspectes per garantir i millorar la gestió de l'aigua al municipi. L'obra s'acabarà al llarg del mes que ve, després que s'hagi hagut de reforçar els treballs per complir amb el calendari previst, i ha tingut un cost de gairebé 1.300.000 euros sufragat per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Tarragona.
Gràcies, Clara. I a l'altre extrem del país, a la Garrotxa, l'Ajuntament de Santa Pau afirma que viu una sequera pitjor que la de l'any passat. Els pous d'on s'abasteix no estan notant l'efecte de les pluges dels darrers mesos i, si no baixa el consum d'aigua, alerta que hi podria haver talls. Núria Paraire.
Hola, bon dia. Es tracta d'un municipi d'uns 1.600 habitants que s'abasteixen de 2 pous, però ara només els en funciona un. Ja preveien la situació i havien de fer un 3er pou, però hi ha hagut problemes per executar-lo i, finalment, el 9er pou no estarà llest fins al setembre. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha explicat a Catalunya Ràdio que han fet una crida als veïns perquè cal reduir el consum del municipi entre 5.000 i 10.000 metres cúbics al dia per passar l'estiu. Això serien uns 6 litres per habitant i dia.
No és molt la diferència que hi ha entre el que es recapta i el que es consumeix, però cada dia, clar, com que anem perdent una mica, els dipòsits es van buidant i després no remunten el que haurien de remuntar. Per això hem volgut fer una crida a la població i explicar la situació i demanar ajuda.
Si el consum no es redueix, contemplen que es puguin fer talls d'aigua, tot i que els fa patir que això afecti la xarxa de canonades municipals, que és molt llarga, de 100 quilòmetres. L'alcaldessa també assegura a Catalunya Ràdio que comprar aigua amb camions cisterna seria l'opció més dramàtica, diu. Remarca que des de l'Ajuntament ja van fent accions per optimitzar la xarxa.
Un cas diferent, però també vinculat amb el subministrament d'aigua, és que 2 pobles del Segrià estan sense aigua potable per un episodi de contaminació d'herbicides. Es tracta d'Almatret i Torres de Segre, on fa més d'una setmana que està restringit l'ús d'aigua de l'aixeta, Lleida, Júlia Albacar.
De moment tot apunta que aquesta restricció es mantindrà uns dies més fins que les analítiques surtin netes. L'episodi de contaminació té el mateix origen, un producte anomenat metolaclor, tot i que els dos municipis s'abasteixen de fonts diferents. En el cas de Torres de Segre, que pren aigua del canal de Serós, la contaminació es va detectar el dia 12. Axel Curcos, l'alcalde.
El metolaclor és un component que porten determinats herbicides que es fan servir molt a la temporada de desembre. Aquests productes es filtren per filtracions i acaben al canal de Serós.
Al Matret els arriba l'aigua de l'Ebre i les analítiques van sortir alterades fa 8 dies. L'Ajuntament i la Diputació de Lleida els han fet arribar garrafes d'aigua, però els veïns lamenten la situació.
Això és un problema gran, clar, és normal. És un trasbals a tot el poble, clar.
En els pròxims dies tindran els resultats de les últimes anàlisis que s'han fet a l'aigua.
Passen 2:15. Catalunya compleix la reducció de residus que exigeix l'Estat, però queda molt lluny de la xifra de reciclatge que vol Europa. El govern demana la implicació de les grans ciutats perquè facin recollida selectiva de residus. Santa Coloma de Farners, Laia Claret.
Amb les últimes xifres, que són de l'any 2023, els catalans hem generat un 14% menys de residus que el 2010 i, per tant, complim la normativa estatal, que és del 13%. Ara bé, quedem lluny a nivell de reciclatge. Europa demana que l'any que ve es recicli el 55% de les deixalles i ara som al 40%. Una de les claus és la recollida selectiva de les grans ciutats. Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus.
23 municipis són majors de 50.000 habitants, però tenen més del 50% de població. Tenen un índex de recollida selectiva menor que l'índex de recollida selectiva del país. Menor vol dir menys del 40%. Les grans ciutats del país ja s'hi estan posant. Necessitem, però, que s'hi posin més.
Per comarques, la que fa més recollida selectiva de residus és la Conca de Barberà, amb un 76%, mentre que la Cerdanya és la que en fa menys, amb un 27%.
I parlem ara de política internacional. En marxa la campanya de Kamala Harris per derrotar Donald Trump a les presidencials del novembre dels Estats Units. La vicepresidenta ja té prou avals per guanyar la nominació demòcrata a la convenció de l'agost. El seu primer míting ha brandat la seva experiència com a fiscal i ha tractat el rival republicà de delinqüent, enviat especial a Washington, Xavier Vilà.
Harris s'empelta de l'energia desencadenada entre les bases del Partit Demòcrata per la seva virtual candidatura a la presidència i desferma un castell de focs verbal contra Donald Trump. Tot recordant la seva època de fiscal a Califòrnia, l'encara vicepresidenta treia punta al periple judicial del seu rival polític.
Com a fiscal vaig afrontar agressors de tota mena, depredadors que abusen de dones, estafadors que roben els consumidors, timadors que trenquen les regles en benefici propi. Escolteu-me quan dic, conec els que són com Donald Trump.
Harris assegurava que no aniran enrere referint-se a les polítiques de Trump envers el dret a l'avortament o el canvi climàtic. Malgrat que els delegats demòcrates s'acumulen en favor de la vicepresidenta, l'aparell del partit manté que serà un vot virtual el que determinarà el nom de qui s'enfrontarà a Trump. La resolució d'aquest vot arribarà, com a molt tard, el 7 d'agost.
I aquesta situació política interna als Estats Units ha afectat la visita que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu fa aquesta setmana a Washington. Avui s'havia de reunir amb Joe Biden, Eva Pineda, però finalment es trobaran dijous.
Sí, el president nord-americà s'està acabant de recuperar de la Covid, de manera que es reuniran després que Netanyahu comparegui demà al Congrés dels Estats Units. Tot i les crítiques creixents de responsables nord-americans per la mort de civils a Gaza, res no fa pensar en un daltabaix entre els dos aliats. Netanyahu ha demanat també reunir-se amb el republicà Donald Trump i, segons l'entorn de Kamala Harris, també ho farà amb l'aspirant demòcrata.
Doncs mentre Netanyahu és a Washington, els palestins han deixat enrere 17 anys de divisió política i es proposen fer un govern d'unitat nacional quan la invasió israeliana a Gaza ha fet prop de 39.100 morts. L'acord, apadrinat per la Xina i fet a Pequín, aconsegueix unir 14 faccions palestines, entre les quals les dues més importants, que són Hamas i Fatah. Albert Manyà, quins objectius s'han marcat?
Doncs gestionar el dia a dia, supervisar la reconstrucció de Gaza i preparar unes eleccions. No s'estableix cap termini per fer la formació, per la formació de l'executiu amb poder sobre Cisjordània i la Franja, cosa que podria dilatar-ne l'aplicació. En tot cas, fins ara, tant Egipte com els països àrabs han fracassat en els intents de reconciliació. Per tant, la firma d'ara suposa un èxit per a la diplomàcia xinesa, que ha fet una crida a la comunitat internacional a donar-hi suport. Musa Abu Marzouk és el representant de Hamas en l'acte.
Avui firmem un acord per a la unitat nacional i diem que la via per completar aquest camí és la unitat nacional. Estem compromesos amb la unitat nacional i la reivindiquem.
Defensa que l'acord és una barrera a les ingerències externes. Fatah, molt qüestionat a tot arreu per la corrupció, l'autoritarisme i el nepotisme a l'Autoritat Nacional Palestina, manté el silenci.
I a tot això com ha reaccionat Israel?
Doncs ha carregat contra el president palestí i líder de Fatah, Mahmoud Abbas. L'acusen d'abraçar els violadors i assassins de Hamas en lloc de rebutjar el terrorisme. El ministre d'Afers Estrangers israelí ha advertit que Abbas veurà Gaza de lluny.
Catalunya migdia.
Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Arribarà el dia en què el teu fill, aquest nen encantador, que ara és a la platja fent castellets de sorra, es farà selfies fent morrets. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tant nostre, tant SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Els Jocs Olímpics de París ja són aquí i al Matí de Catalunya Ràdio no ens ho volem perdre.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquest divendres farem el programa des de París. Descobrirem com es viuen les hores prèvies a la inauguració amb Sònia Gelmà, Ernest Macià i David Clopés. Parlarem amb Pere Miró, la mà dreta del president del Comitè Olímpic Internacional. Farem tertúlia amb corresponsals catalans que viuen a la capital francesa i ens acompanyarà la colla castellera de París.
Aquest divendres viu la màgia dels Jocs Olímpics de París amb el Matí de Catalunya Ràdio.
L'esperit olímpic que va més enllà de l'esport.
Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pica el vol, el nou esport de moda.
Catalunya migdia.
Sis minuts i arribarem a 2:15. La Fiscalia està en contra que Pedro Sánchez declari com a testimoni en la investigació oberta contra la seva dona, Begoña Gómez. És per això que ha presentat un recurs contra aquesta citació que creu que no és ni útil, ni necessària, ni pertinent. Marc Vidal.
Sí, fa servir un to molt dur. La Fiscalia considera que si tant Sánchez ha declarat com a testimoni es trenca el principi d'igualtat davant la llei. Assegura que pel fet d'exercir de president del govern són legítimes les crítiques, però que el càrrec no comporta que un jutge hagi de actuar amb més duresa que amb qualsevol ciutadà. Avui també ha recorregut aquesta citació de Sánchez com a testimoni la mateixa Begoña Gómez, que la qualifica de sorprenent, assegura que no hi ha cap indici que ho justifiqui. Mentrestant, la Fiscalia Europea no accepta que Vox faci d'acusació popular en aquesta investigació que està fent sobre una part del cas Begoña Gómez. El partit d'extrema dreta ho recorrerà, ja que entén que ha de poder participar en aquest procediment, que va en paral·lel al que instrueix un jutge de Madrid.
I a tot això, Marc, el govern espanyol ha cessat avui la directora de l'Institut de les Dones, Isabel García, per la polèmica sobre els contractes d'ella i la seva parella per gestionar els punts liles.
Sí, de fet, García no ha estat ni sis mesos al capdavant de l'Institut després que es va publicar que hauria rebut més d'una seixantena de contractes públics d'ajuntaments del PSOE per valor de 250.000 euros. La fins ara directora de l'Institut de les Dones ha defensat que té la consciència tranquil·la, que sempre ha complert amb la legalitat. Des del seu nomenament, García ha estat envoltada de polèmica pels seus comentaris a les xarxes en contra de la llei trans.
I un apunt d'informació de tribunals, i és que Vox ha demanat entre 2 i 6 anys de presó per 7 activistes acusats d'assetjar una comitiva d'aquesta formació quan fa 4 anys feien una visita al Raval de Barcelona. Segons les acusacions, els processats van llançar ous, bengales i altres objectes als llavors diputats Ignacio Garriga i Rocío de Mer. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Per Vox, protestar no vol dir coaccionar. A més, hi veu un biaix ideològic que la Fiscalia no incorpora, per això no els demana presó, sinó una multa de més de 7.000 euros per cadascú. Les defenses dels encausats en demanen l'absolució perquè consideren que van exercir el seu dret a manifestar-se i a protestar. Segons les acusacions, van llançar ous, petards i altres objectes mentre encerclaven la comitiva una trentena de veïns del barri al crit de "fora feixistes del Raval". La comitiva es va veure obligada a refugiar-se en un hotel. Tot va començar arran del comentari de la diputada Rocío de Mer, que va qualificar el Raval de femer multicultural.
De la crònica econòmica destaquem que el Banc Sabadell ha guanyat 790 milions d'euros el primer semestre, un 40% més que en el mateix període de l'any passat. Amb aquests resultats i enmig de l'OPA hostil del BBVA, el Sabadell ha denunciat que repartirà 2.900 milions d'euros entre els accionistes en 2 anys.
Són 500 milions més del que havia calculat al maig. El mes d'octubre farà el primer pagament de 8 cèntims d'euro per acció. Els accionistes tenen a la seva mà vendre els títols del BBVA quan avanci l'OPA, una operació que el conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, ha qualificat de poc transparent.
Lo más importante para este proceso en el que todos queremos defender lo que sea mejor para los accionistas es la transparencia. Y que hay un montón de cuestiones que todavía no están claras y que convendría que se aclarasen a medida que avanza el proceso para que los accionistas pudieran, llegado el caso, decidir con plena información.
I avui han sabut, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'anomenada taxa Amazon de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha donat la raó la patronal de Logística i Transport d'Espanya i considera que la taxa és discriminatòria amb una part de la distribució i el comerç. El gravamen que va entrar en vigor al març de l'any passat s'han de pagar les grans empreses de distribució que facturin més d'1 milió d'euros anuals. I és pel fet d'ocupar l'espai públic amb vehicles per fer el lliurament a domicili de productes comprats a través de comerç electrònic. L'Ajuntament està estudiant si presenta recurs al Suprem.
L'ecografia pot preveure el pronòstic de pacients amb Covid-19 i amb altres patologies respiratòries. És el que han demostrat en un estudi investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i de Metges Sense Fronteres. Utilitzar aquest mètode permet actuar abans per evitar complicacions i fer un seguiment més precís d'aquests pacients. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
I això és especialment important en el cas de països amb sistemes sanitaris febles o en zones de difícil accés, oi?
Sí, perquè es pot fer la prova a peu de llit i en molts casos amb un simple telèfon mòbil. Han validat la prova amb més de 600 ecografies que van permetre crear una taula de risc de 36 punts. I els pacients per sobre de 17 multiplicaven per 4 el risc d'acabar l'UCI o fins i tot de morir. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Robert Guerri, investigador que ha participat en l'estudi.
Mirant 12 punts diferents del tòrax, això donava una puntuació final. Igual o més de 17 punts, el risc que aquell pacient anés malament i requerís intubació i UCI i fins i tot morís era molt més alt que no els que estaven per sota.
Mig minut i seran 2:45. La mesa del Parlament manté la decisió de concedir la medalla d'honor en categoria d'or al monestir de Montserrat. El màxim òrgan de govern de la cambra no ha fet marxa enrere, tot i que les víctimes d'abusos sexuals de l'Església havien demanat que no es fes aquest reconeixement. Marriera.
Per unanimitat de tots els membres, la mesa ha reafirmat avui que la màxima distinció del Parlament serà pel monestir de Montserrat amb motiu de la celebració del mil·lenari de la seva fundació. Tot i mantenir el guardó, el president de la cambra, Josep Rull, ha condemnat els abusos i s'ha compromès a reunir-se amb les víctimes els pròxims dies. Les víctimes, però, estan indignades i acusen la cambra catalana de violència institucional. Sentipa Enric Soler, víctima d'un dels casos d'abusos dels jesuïtes.
Mai m'havia sentit tan violat per una institució com per la mesa del Parlament atorgant aquesta medalla a l'epicentre de la pederàstia de Catalunya.
Les víctimes ja han anunciat que faran una cassolada el 10 de setembre a les portes del Parlament, coincidint amb l'acte d'entrega de les medalles.
I la carretera entre la Ràpita i Poblenou del Delta centrarà el pla d'actuacions de la Diputació de Tarragona a les vies interurbanes de la demarcació, la coneguda com a carretera de la vergonya. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia, el seu nom popular és per l'alta sinistralitat que registra. Rebrà més d'un terç de la inversió que la Diputació farà en carreteres fins al 2027. Noemí Llauradón és la presidenta.
Aquesta és la inversió de la Diputació de Tarragona més important a les Terres de l'Ebre en els darrers 20 anys. És una llarga reivindicació i tot plegat fa que aquest 2024 disposem ja de l'aprovació del projecte constructiu, la qual cosa permetrà que el 2025 licitem les obres i s'iniciïn les obres.
Es faran 15 actuacions que busquen millorar la seguretat.
I la Generalitat ha acordat el traspàs efectiu de la competència d'atenció social al Consell General d'Aran, una matèria que el govern aranès tenia reconeguda per llei, però que encara no s'havia fet efectiva. Viella, Sofia Cabanes.
El traspàs d'esta competència es concreta en tots els serveis lligats a infància i adolescència, així com joventut. La Generalitat dota el Consell General d'Aran amb prop de 500.000 euros perquè els gestione de manera autònoma. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Permete que tots aquests recursos ja no se vehiculen a través de contracte programa, sinó que ja vagin directament en traspàs habitual com a d'altres competències com ara de salut.
No obstant, quedarà pendent, com reclama el govern aranès, transferir les competències en matèria de declaració de dependència, discapacitat i famílies nombroses.
Catalunya migdia.
Vine a Bauhaus i emporta't la hidronetejadora Power Plus de 140 parts de pressió amb netejador de superfícies i 5 anys de garantia per només 129 euros. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
8 famosos, 6 portes.
No estem segurs que és aquesta la clau.
Darrere de cada porta, un món del qual s'han d'escapar.
Ai, corre, corona!
Això és Atrapats.
Amb Eva Soriano.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Si a l'estiu et mous amunt i avall, aquí o a l'estranger, el teu cotxe hi poden sonar...
L'última hora de l'actualitat esportiva.
El tot costa.
Univers MotoGP.
El Barça reservat.
Ràdio Volta.
El Girona reservat.
Les històries de rècords.
No perdis ni un minut de l'actualitat esportiva i tampoc els nostres podcasts amb l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio. També mentre condueixes.
A l'estiu, l'app de Catalunya Ràdio circula amb tu.
La primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Catalunya migdia.
Doncs encetem la informació cultural començant per la mostra de Venècia. Hi haurà forta presència del cinema espanyol en aquest festival que arrenca el 28 d'agost. Pedro Almodóvar lluitarà pel Lleó d'Or del prestigiós festival amb el seu últim film, The Rome Next Door, i també seran a la mostra que arriba a la 81a edició, volem dir, Rodrigo Sorogoyen, Jon Garanyo i Aitor Arregui. La mostra ha presentat aquest migdia la seva programació, Montse Pujol.
Sí, la pel·lícula de Almodóvar és el primer llargmetratge que el director ha rodat en anglès i ha muntat a Nova York. El film està protagonitzat per dos noms potents, Tilda Swinton i Julianne Moore, que interpreten una mare imperfecta i una filla rancorosa, distanciades pels malsentesos del passat. Completen el repartiment John Turturro, Raúl Arévalo i Juan Diego Botto.
We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves.
Almodóvar, Montse, ho té difícil perquè competirà amb títols de grans directors.
Sí, perquè haurà de veure's les cares amb el film de Luca Guadagnino, Queer, amb tot Phillips, que presenta una seqüela de Joker amb Joaquin Phoenix i Lady Gaga, o el biopic de Maria Callas, que dirigeix el xilè Pablo Larraín i que protagonitza Angelina Jolie. Fora de competició, Marta, hi haurà Rodrigo Sorogoyen, que presenta una nova sèrie, Los Años Nuevos, un drama sobre la relació sentimental d'una parella al llarg de 10 anys. I a la secció Horitzons, que és la segona en importància a Venècia, competirà Marco, de Jon Garanyo i Aitor Arregui, una adaptació de Javier Cercas i L'Impostor, protagonitzada per Eduard Fernández. I a Venècia també es presentarà el documental sobre Pere Portabella, Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian.
I el festival grec està a punt de baixar el taló. En l'última edició, dirigida per Cesc Casadesús, només queden tres espectacles per veure, un de teatre, un de dansa i l'últim de circ, la gran aposta d'aquest any, Valeria Obereda.
Sí, un teatre clàssic posat al dia és Hamlet, de la directora brasilenya Cristiane Jataí, que converteix el protagonista en una dona i que ens fa veure en una projecció el seu pensament, una obra creada per reflexionar sobre el paper de l'extrema dreta.
Y Hamlet, que ha sido muy, muy violenta porque, bueno, ha sido durante todo el gobierno Bolsonaro, de la extrema derecha que hemos vivido en Brasil, he decidido hacer una trilogía que hablaba de cómo es posible que la extrema derecha va de una manera democrática al poder.
La dansa ens l'acosta a la companyia Còrcia amb Mont Ventoux, que planteja un missatge de canvi, i el grec acabarà amb el circ de Baró d'Abel i l'obra Qui som, que analitza el grup, l'individu i l'espai.
I l'editorial Mai Més ha engegat un dels projectes literaris més ambiciosos del gènere de la ciència-ficció en català, que podríem definir com una barreja de la Guerra de les Galàxies i Dune. Es tracta d'Estela Signata, del dibuixant Ricard Tefa, una saga que constarà de 6 novel·les, de la qual ja han sortit els dos primers volums, Marc Garriga.
Aquest juliol s'ha publicat Des de sempre fins a l'infinit, el segon volum, només unes setmanes després que el primer, Els confins i la tenebra. Ricard Tefa ha fet 5 cèntims de la trama a Catalunya Ràdio.
Descobrim una civilització més avançada tecnològicament que nosaltres. Viuen a un sistema solar embolcallat, diguéssim, per una membrana que no els deixa sortir i que no deixa que ningú hi entri. Hi ha una sublevació militar perquè consideren que cal progressar. Jo sóc molt, molt, molt fan d'aquestes sèries de televisió com Perdidos, és a dir, on no, els personatges van obrint caixetes, que diu l'Abrams, de que hi ha sorpreses.
Estela Signata és una epopeia intergalàctica a l'estil de la Guerra de les Galàxies, que barreja una visió particular del futur amb les aventures de pirates, el western i, com a Dune, la reflexió existencialista.
Una de les coses per les quals és útil el gènere de ciència-ficció és el de plantejaments i de preocupacions sobre la condició humana, de qui som, d'on venim, cap on anem o cap on podem anar. El sol fet de plantejar futurs més o menys llunyans però possibles et fa posar-te moltes preguntes, potser no trobes les respostes, eh?
Ricard Tefa, que s'ha fet un nom en el món del còmic i que ha publicat en algunes de les editorials més importants del mercat francòfon, també té en marxa la sèrie de còmic distòpica Nucea a la mateixa editorial Mai Més.
7 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. I ja està tot a punt a Blanes per l'inici aquest vespre del 52è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, un dels més prestigiosos d'Europa i que plega cada any més de 500.000 de persones. Clara Jordan.
Sí, un dispositiu en què participaran cadascuna de les 5 nits de concurs, més de 300 efectius entre policies, serveis d'emergències i organització de l'esdeveniment. Aquest any es posa en marxa per primera vegada un servei de bus llançadora per acostar els visitants a la platja, com explicava el regidor de Mobilitat Jordi Frigola.
Després de la prova pilot de l'any passat, hem vist que l'experiència és positiva i aquest any hem decidit ampliar una mica més l'horari i donar aquest servei per poder aparcar a la zona exterior al poble, pensant que el centre quedarà completament tancat i no es podrà accedir en vehicle al centre.
Enguany participen en el concurs 5 pirotècnies que fins dissabte intentaran conquerir el jurat amb els seus espectacles de llum i foc, on es té en compte la riquesa i varietat de colors, el ritme, els efectes o l'aprofitament de l'espai natural. Diumenge s'anunciarà el guanyador amb l'incògnita de saber si hi haurà alguna companyia capaç de batre la que ha estat la guanyadora dels últims 3 anys, la pirotècnia valenciana.
Un últim apunt abans dels esports. La Generalitat ha pogut recuperar un fragment del retaule de Sant Martí d'Escalarre, al Pallars Sobirà. La peça del segle XV havia desaparegut del seu lloc original fa més de 100 anys. Esther Ridaneu, Eloi Barrera.
Els experts creuen que el retaule gòtic es va desmuntar per vendre els fragments a col·leccionistes d'art d'arreu del món. Algunes parts s'han localitzat a Anglaterra, Itàlia o als Estats Units, però recuperar-los ha sigut impossible, com reconeix Jordi Abella, director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
I, de fet, n'hi ha molt de localitzat amb col·leccionista privat. El problema és que, clar, és un col·leccionista que o no se'l ven, o l'altre és que quan alguna peça ha sortit a la venda, que ha sigut el cas, a preus estratosfèrics, ha estat impossible ni per la Generalitat ni pel propi territori de fer aquesta adquisició.
Ara sí, el govern ha pagat 25.000 euros a un antiquari que l'exposava a Barcelona. D'aquí uns mesos la peça anirà a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Catalunya migdia.
I els últims minuts d'aquest informatiu pels esports s'ha fet esperar, però ja hem pogut sentir Hansi Flick, el nou tècnic del Barça, en un dia en què també torna a tenir protagonisme el nom de Nico Williams. Marta García.
Sí, el capità de l'Atlètic Club, Òscar de Marcos, ha parlat del seu company i de la seva possible arribada al Barça. Ara de seguida entrem en detalls. I és que ara feia uns dies, només uns dies, que no parlàvem de Nico Williams, però avui ha tornat a eixir a la palestra. Segueix el rumoreig de la seva possible arribada al Barça i avui el seu company d'equip i capità de l'Atlètic Club de Bilbao, Òscar de Marcos, ha deixat un missatge molt clar, Ramon Salmurri.
Ha sortit en roda de premsa, com dius, el capità de l'Atlètic de Bilbao i un dels millors amics també de la família Williams, especialment en el cas d'Iñaki Williams, per sortir a donar un missatge clar i contundent sobre la continuïtat de Nico Williams a l'Atlètic de Bilbao.
Como he dicho, las decisiones las tiene que tomar uno mismo. Yo no sé, o sea, no tengo ni idea de lo que él está pensando. Supongo que la cabeza le está dando mil vueltas. Él tiene 22 años, o sea, mi opinión es que lo mejor para él es continuar en el Athletic. ¿Por qué? Pues porque tiene 22 años, porque lleva una progresión que es ideal para un futbolista, cada año va siendo mejor.
El president de l'Atlètic de Bilbao es queixava dies enrere de la pressió mediàtica a la qual estava sotmès el futbolista i, de fet, fins i tot es queixava del tracte que havia tingut la Federació Espanyola en tot aquest afer. Doncs avui Òscar de Marcos surt a parlar en sala de premsa a Sant Mamés, no només per dir que Nico Williams hauria de continuar, sinó que sembla que quan el Barça o el Madrid, et refereix a un dels grans del futbol espanyol, et reclamen, no hi ha més solució que anar-hi. Òscar de Marcos ha carregat contra aquest discurs i ha defensat el benestar que suposa continuar l'Atlètic de Bilbao almenys una temporada més.
I mentrestant, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha explicat per on passa el full de ruta del nou Barça. I és que tot i que Salmo el presentaran demà oficialment, sí que ja l'hem sentit perquè ha parlat a Barça One, la plataforma del club.
Demà a la una del migdia, concretament, serà la presentació finalment de Hansi Flick. Però, com dius, en aquesta entrevista als mitjans del club deixa molt clar quin és el perfil futbolístic que busca. I el primer que crea l'atenció, més enllà de les flors cap a la Masia, hem de donar gràcies a la Masia, ha dit Hansi Flick, però també reivindica fitxatges de jugadors resolutius.
The quality of this team, yeah, we want to increase.
And this is the most important thing for me. But when I see...
Volem augmentar la qualitat d'aquest equip. Això és el més important per a mi.
Yeah. It's like sometimes it's bringing a player who can win.
Tenim molt bons jugadors joves, és veritat, però poder portar un jugador que sigui capaç de guanyar partits i sumar-lo al talent dels joves que ja tenim formats al Barça i que compleixen amb la filosofia històrica del club seria molt bo.
I think also a part of the philosophy of Barça.
Jugadors que puguin decidir partits és el que reclama Hansi Flick. En aquest sentit, i sobre el seu futbol, molt d'èmfasi a la preparació física. El físic, diu, és molt important en el futbol d'avui en dia, que no pot estar centrat només en jugar la pilota. Queda clar que el seu dibuix passa per tenir dos extrems molt oberts que ens donin amplitud, ha dit, i que mirin a porteria, sobretot a posar l'accent en aquest sentit i també en la presència d'un migcentre defensiu que ajudi especialment al sistema defensiu. Un Hansi Flick que encara no es defensa en el castellà, no ho farà fins que no se senti còmode, i per això un dels seus aliats és Robert Lewandowski, el davanter central del Barça, que aquest matí s'ha tornat a incorporar als entrenaments futbolístics amb el primer equip i que ha de ser un futbolista determinant a les ordres de Hansi Flick.
Robert is in the box, is unbelievable.
Lewandowski dins de l'àrea és increïble. Fins ara l'he trobat a faltar fins i tot els entrenaments. Ell fa gols. Fins ara hem necessitat moltes oportunitats per fer gols. També els entrenaments. Amb ell és diferent.
In the training, but he has this.
Doncs ara ho deia el Salmurri. Demà a la una, presentació oficial de Hansi Flick, i ho seguirem així en directe, Catalunya Ràdio. I a Girona avui una cara nova. De fet, vaja, no és nova perquè fa dies que l'Adilaf Krejci ja s'entrena amb l'equip, però avui el presenten oficialment. I mentrestant tenim també un ull ficat en Artem Dobik. Com estàu del cert a la situació de l'ucraïnès?
Doncs en compàs d'espera, com s'acostuma a dir en aquests casos, tot indica que el jugador i l'Atlètic de Madrid tenen un acord gairebé tancat, però evidentment falta el més important, l'acord pel traspàs entre el club madrileny i el Girona. De moment, el club de Montilivi es remet a la clàusula de rescisió de Dobik, que és de 40 milions d'euros, o, com a mínim, una quantitat que s'acosti al màxim possible a aquesta xifra. Recordem que el Girona va pagar 7 milions i mig d'euros pel davanter ucraïnès l'estiu passat i que en té el 70% dels seus drets. L'Atlètic de Madrid té entre cella i cella que Dobik sigui el substitut de Morata, que marxa al Milan. I és per això que la fitxa que li ofereix a l'ucraïnès multiplica gairebé per 4 la que té actualment el Girona. Mentrestant, com deies, aquesta tarda presenten el central txec Ladislav Krejci, 25 anys, ve de l'Esparta de Praga, firma per 5 temporades, va fitxar pel Girona ja just abans de començar l'Eurocopa, però precisament com que jugava aquesta Eurocopa amb la República Txeca, tot s'ha anat endarrerint i la presentació es fa aquesta tarda.
I també pendents del mercat de l'Espanyol, demà l'equip se'n va a Navata, que és on farà l'estaix de pretemporada, i Sergi Andreu podria fer-ho amb un jugador menys.
Ho farà, sí, perquè el lateral dret barceloní blanc i blau, Rubén Sánchez, de 23 anys, marxa cedit al Granada. Encara no és oficial, però serà una cessió fins a final de temporada, sense opció de compra. El jugador ha de passar revisió mèdica amb el club andalús aquestes properes hores. És la setena baixa de l'equip aquest estiu. En canvi, de moment, només hi ha hagut un parell de fitxatges, els d'Álvaro Tejero i Carlos Romero. Un altre blanc i blau que va marxar fa uns dies, Martin Braithwaite, jugarà finalment al Grêmio de Porto Alegre, al Brasil. Va semblar fa uns dies que el seu nou destí seria l'Olympiacos grec, però el danès s'ho ha repensat i jugarà a la Lliga del Brasil aquesta mateixa temporada per mirar d'ajudar a treure l'equip del pou de la Lliga. Per cert, un parell de punts més de forma ràpida. La davantera del femení, Maria Lara, es desvincula de l'Espanyol. La jugadora extremenya no renovarà finalment pel club blanquiblau i fitxa per l'AM Lleida per una temporada. I d'altra banda, l'Espanyol Rayo, del dia 31 sí? d'agost, aquell dissabte de l'últim cap de setmana d'agost, s'havia de jugar a les 7 de la tarda, finalment es jugarà a un quart de 8.
Un xicotet canvi, sí, però vaja, queda dit, Sergi,
sí.
Queda dit.
Sí, sí.
I ara atenció, perquè el Llevant les Planes deixa Sant Joan Despí i se trasllada a Badalona després de vendre's la plaça. Això vos ho vam explicar ahir com a notícia d'última hora, que és quan es va saber. La gran pregunta ara és, Sergi Martínez, com conviuran amb l'altre club de la ciutat, el Sigul?
És la gran pregunta, perquè el club esportiu Sigul Badalona és considerat un dels equips més potents del futbol català femení, militant actualment a Tercera Federació, i aquesta arribada del Llevant les Planes pot afectar els seus interessos. La presidenta del club, Pilar Ruiz, en dona la seva opinió.
Nosotros particularmente, mientras no nos toquen horarios, ni el ayuntamiento nos deje de lado, porque ya hemos tenido muchos problemas este año para poder cobrar subvenciones y patrocinio que seguimos sin cobrar, espero que porque venga este club con más dinero no nos repercuta a nosotros en lo demás. Si pasara eso, pues ya tomaríamos medidas.
Totes dues entitats hauran de conviure també en les mateixes instal·lacions amb el Club de Futbol Badalona i els Badalona Dracs de futbol americà. Des del Sígol esperen que es respecti el seu 10% dels drets de l'estadi per a ús, que ara per ara no estan respectant. I sobre la possibilitat a mitjà o llarg termini d'una fusió, la presidenta Pilar Ruiz ho deixa molt clar.
No, en ningún momento no podemos afiliar con el Levante, ni con el Badalona. O sea, ya con el Badalona se negó y nos incluso nos daban un dinero para poder coger todos nuestros equipos. Dijimos que no. Por eso luego montaron ellos el Badalona femenino, que se ha ido al traste por las formas en que trabajan. Pero nosotros jamás nos fusionaremos con Levante ni con Badalona.
Sabrem més detalls sobre l'acord entre l'Ajuntament de Badalona, el Club de Futbol Badalona i el nou Llevant Badalona a la presentació que es farà aquesta tarda a les 7.
I tota la informació al respecte en el Tot Costa. I quan tornem de la publicitat, això. Motors d'autobusos, sirenes, llums, molta expectació i seguretat. Qui arriba a la Vila Olímpica?
Catalunya migdia.
Cada estiu, al Tast Vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Us convidem a un Tast Vertical, pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Tast Vertical, dissabtes i diumenges a la una de la matinada, amb Empar Moliner.
Nena, anem a fer un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Acció. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos.
Mare, qui te'n mor.
Qui us explicarà com hem aconseguit fer aquests 8 capítols són les persones sense les quals el foc d'aquesta sèrie no s'hauria mantingut encès.
Vale, talla, bona.
Tor, el foc darrere les flames, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit. I després... Tor, la muntanya maleïda, al 30 minuts on va començar tot.
Catalunya migdia. Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Doncs qui ja ha arribat a la Vila Olímpica, ara ho sentíem abans de la publicitat, és la delegació israeliana. Enmig de fortes mesures de seguretat, tant en l'aeroport com en l'accés a la vila, i enmig també de molta expectació. La delegació palestina en demana l'exclusió, però el cert és, Montse Raya, que Israel sí que participa en els Jocs de París.
Tot i la guerra amb Gaza i a diferència dels comitès olímpics de Rússia i Bielorússia exclosos d'aquests jocs per la guerra amb Ucraïna. I aquí el COI té un altre dels punts calents d'aquests jocs. El COI va convidar finalment només 36 esportistes, dels quals 21, la majoria lluitadors i judokes, van declinar la invitació. Així, l'equip rus serà força testimonial i menor que el bielorrus. Entre els noms més destacats, el tennista Daniil Medvedev o el nedador Yevgeny Somov, declarat esportista neutral. No hi haurà representació en cap esport d'equip per a aquestes dues delegacions.
I qui tampoc serà als Jocs de París és el guanyador del Tour, Tadej Pogačar.
L'eslové no competirà finalment a París, tot i que inicialment havia de disputar la prova de ruta. Ha decidit no fer-ho i centrar-se en el Mundial de Zúrich del pròxim mes de setembre. També podria haver influït en la seva decisió el fet que la seva companya, Urška Žigar, també ciclista, no ha entrat finalment a la llista d'Eslovènia per disputar la competició olímpica.
I d'un que no els disputa, a un que sí, però que Montse ja ha anunciat que seran els seus últims, Andy Murray.
Doble campió olímpic el 2012 i 2016, ha confirmat que amb 37 anys aquests de París seran els seus últims jocs. Murray és l'únic jugador de tennis doble campió olímpic en la competició masculina i a París participarà tant en el quadre individual com en el de dobles. L'escocès, que disputa els cinquens Jocs Olímpics, juga des del 2019 amb un maluc de metall i el passat mes de juny també va passar pel quiròfan per operar-se d'un quist espinal que no li va permetre jugar a Wimbledon.
Uns Jocs de París on tindrem diverses proves mediàtiques, això passa sempre en els Jocs Olímpics, els 100 llisos, per exemple, la perxa amb Duplantis, la piscina amb noms com Katie Ledecky o fixant-nos també amb Simone Biles, però una altra prova marcada en roig arribarà el penúltim dia i els parisencs la podran seguir de franc als carrers de la ciutat. Estem parlant, David Clopés, de la marató masculina que oferirà un duel apassionant entre dos dels millors corredors de la història.
Això és, són el kenià Eliud Kipchoge i l'etíop Kenenisa Bekele. Entre tots dos sumen 8 medalles olímpiques, 4 cadascun. Amb 39 anys, Kipchoge vol fer història guanyant el seu tercer or consecutiu en marató, una fita que no ha aconseguit mai ningú. Només el mite Abebe Bikila i l'alemany Woldemar Cherkinski han pogut guanyar dues maratons olímpiques com ja ha fet Kipchoge. Però a Kipchoge li ha sortit un rival incòmode, l'etíop Bekele, de 42 anys, que ha decidit tornar a competir a uns jocs 12 anys després de fer-ho per últim cop a Londres 2012. Bekele ha estat el rei del mig fons, dominador absolut dels 5.000 i els 10.000 a l'inici dels anys 2000. De fet, Bekele i Kipchoge ja es van enfrontar a les finals de 5.000 d'Atenes i Pequín. A Atenes, plata per a Bekele i bronze per a Kipchoge, i a Pequín, or per a Bekele i plata per a Kipchoge. D'aquest duel entre dos mites del fons en serà testimoni un català de Vilafranca del Penedès, l'Ibrahim Shahir, el campió d'Espanya de marató.
Em fa molta il·lusió compartir sortida amb aquests noms que acabes de dir, perquè bueno, són els meus referents quan jo era petit encara. Quan jo recordo, per exemple, el Bekele contra l'Hisham El Gerrouk el 2004, quan jo era un nen a la final de 5.000 i la veritat, a París córrer contra aquests noms, la veritat és que serà tot un honor i un somni.
Bekele arriba a la cita olímpica de París amb un segon lloc a la Marató de Londres i un quart a València. Kipchoge, el gran favorit, ve de guanyar Berlín amb una marca de 2 hores, 2 minuts i 42 segons. Serà una marató dura, amb relleu, i per tant no caurà el rècord del món de Kelvin Kiptum. Mort, recordeu, aquest any en un accident de trànsit. Una mort que lamentablement impedirà veure el trident màgic en una de les maratons més mediàtiques de la història.
I mentrestant, a la Lliga CB de bàsquet segueixen els moviments del mercat. Avui Audal encapçalats per una baixa al Barça.
Doncs sí, semblava cantada, però aquest matí s'ha fet oficial. Rokas Jokubaitis deixa el club blaugrana després de jugar-hi les tres últimes temporades. El base lituà tenia un any més de contracte, però les dues parts han arribat a un acord per rescindir-lo. Jokubaitis ha estat jugant la Lliga d'Estiu de l'NBA amb els Knicks de Nova York, els quals tenen els seus drets als Estats Units, però tot indica que seguirà jugant l'Eurolliga i fitxarà pròximament pel Maccabi de Tel Aviv. D'altra banda, el Joventut ha fet oficial aquest migdia la cessió del jove escorta Jordi Rodríguez del Tizona de Burgos, de la primera FEB, la fins fa poc anomenada Lliga Leport, on tindrà com a entrenador el català Salva Camps. Jordi Rodríguez, de 20 anys, va fer el salt la temporada passada al primer equip de la penya, però ha disposat de pocs minuts, i el club vol que aquesta temporada tingui més protagonisme, per la qual cosa el cedeix amb la intenció que torni a Badalona, on té contracte fins al 2027. I també avui s'ha fet oficial l'adeu del francès Fabian Coser, del Madrid. l'aler francès de 37 anys no continuarà al club blanc després d'haver-hi jugat 7 temporades, durant les quals ha guanyat 14 títols.
La Federació Catalana de Pilota celebra enguany el centenari i entre els actes de commemoració destaca, Sergi, l'Europeu de Clubs que se disputa este cap de setmana.
El centè aniversari és una gran fita per a una federació d'un esport minoritari com és la pilota. David Muñoz, coordinador general de la federació, expressa què representa per l'organisme.
Ens omple d'orgull ser la primera federació de l'Estat, de les autonòmiques, que compleix 100 anys, inclús abans que la Federació Espanyola. I per això aquest any del centenari hem volgut fer, acollir diversos campionats d'Espanya i culminar la temporada amb aquesta Copa d'Europa que farem aquest cap de setmana.
Els emblemàtics frontons de l'Ègora Olímpics de la Vall d'Hebron un cop més seran seu d'un gran esdeveniment de pilota, la Copa d'Europa de clubs amb frontó de 36 metres. Ja ho va ser en els Jocs Olímpics de Barcelona 92, de la Copa del Món amb frontó de 36 metres del 2007 o dels Campionats del Món de Pilota del 2018. La competició reunirà els campions i subcampions dels campionats d'Espanya i França, de la paleta cuir i la pala curta en categoria masculina i la cesta punta en categoria femenina. Dissabte es jugaran les semifinals de cada especialitat i les finals diumenge. L'entrada és gratuïta.
I repassem altres aspectes de l'actualitat esportiva amb tenis, Massarova i Bassols eliminades dels tornejos de Praga i Aixi, respectivament.
Totes dues han perdut a la ronda de vuitens de final. La barcelonina Massarova ha caigut davant la polonesa Linet 6-3-6-4 a Praga, mentre que la tenista de Blanes, Marina Bassols, ha estat eliminada per l'hongaresa Anna Bonder 7-5-6-4 a Aixi, a Romania.
I el Tribunal Administratiu de l'Esport ha obert un expedient a Javier Tebas, expedient sancionador que estaria relacionat amb una denúncia formulada pel Madrid arran de la convocatòria urgent i fora de termini d'una assemblea extraordinària de la Lliga l'any 2021. Fins així, els esports. Tornem a les 7 amb el Tot Costa.